Els divendres a aquesta hora, grans preguntes, grans respostes, avui amb el filòsof Ramon Alcoverro. Bon dia, doctor Alcoverro.
Bon dia, senyor Bassas.
Escolti'm, voldria parlar-li del canvi climàtic. La pregunta, la gran pregunta és, quina responsabilitat moral té l'home davant el canvi climàtic? Podem considerar el canvi climàtic com un problema també ètic? Ja sap el que va dir en el seu moment Al Gore, és l'amenaça més gran a què s'enfronta la humanitat, molt més que no pas el terrorisme. El dia que el senyor Alcoverro, la revista Science, diu que si continuem esquilmant els mars, no podrem menjar, d'aquí 50 anys no podrem menjar ni bacallà ni lluç.
Caram, tu, escolta, sí. Això deu ser terrible, no?
Bé, escolti'm.
Això deu ser terrible. Compte, al món hi ha molta gent que no pot menjar ni bacallà ni lluç gaire sovint, eh? Això, deixem-ho dit tot. Ara, és un tema molt seriós, eh? Bromes a part. És segurament el gran repte de la humanitat pel segle XXI i em sembla que mereix una reflexió molt acurada, molt atenta, i tot el que es pugui fer per promocionar la pel·lícula aquesta, La veritat incòmoda,
sí,
i etcètera, etcètera, és un tema important. Als Estats Units és el tercer documental més vist de la història, després de Fahrenheit 9-11 i de La marxa dels pingüinos. Vull dir que ha tingut un èxit espectacular. Jo la veritat és que no l'he vist, naturalment. La van fer a Valladolid, a la Seminci, però casualment jo aquells dies estava per Valladolid fent una conferència i...
Jo em vaig veure el tràiler just abans de veure United 93, i entre el tràiler i la pel·lícula la depressió va ser doble.
Perquè... Atureu el món que avui baixa.
Si no sé què era pitjor, des del punt de vista de trist, si la pel·lícula o el tràiler. Aviam, professor Alcoverro, què en diu la filosofia o què en diu l'ètica de la nostra relació amb el medi ambient?
Ai, carai.
Perquè això deu ser del segle XX o no?
No, això, a veure, això és una qüestió important que cal plantejar. És a dir, a veure, totes les religions, totes les filosofies, i en general, doncs, en fi, simplement un home que mira el món o una persona que mira el món, té la sensació de que el món és bonic, hi ha bellesa, no? I, per tant, aquesta sensació de que la Terra és bella i aquesta bellesa ha de ser defensada i protegida i estimada, doncs és una cosa que en fi, tampoc cal dedicar-se a la filosofia, és a dir, simplement cal mirar el món amb uns ulls una mica ingenus, potser una mica despolititzats també, però em sembla que és una cosa que està aquí, no? Això, en certa manera, modernament comença a Alemanya en el segle XIX amb els romàntics. Els romàntics són gent que els agrada molt el paisatge, perquè el paisatge els porta, doncs, a la idea de l'oprimigeni, del principi de les coses, no? També reivindiquen molt la història i reivindiquen, doncs, això, la idea dels orígens, no? Però aquesta qüestió del paisatge, doncs, em sembla que té un valor que supera el romanticisme, vull dir, no cal especificar en ser romàntic. Sí que és veritat que als Estats Units això es va desenvolupar molt, sobretot quan es va culminar la famosa conquesta del Far West, no? Quan ja realment, doncs, la potència del ferrocarril va arribar a tot arreu. Llavors apareixen una sèrie de filòsofs, diguéssim, més estrictament ecologistes o ecològics. Hi ha un senyor del segle XIX que es diu David Henry Thoreau, autor d'un llibre molt important, un llibre que suposo que aviat sortirà en català, perquè és una de les coses que teníem pendents de publicar, i gràcies a Déu hi ha hagut un editor que s'ha atrevit a publicar el Turó, que un llibre que es dirà, o que es diu, perdó, Walden i la vida dels boscos, un text del final del segle XIX. Vull dir que sempre hi ha hagut gent que s'hi ha dedicat. Tècnicament, allò, els professors de filosofia sempre necessiten una data i tot això. Tècnicament, l'ètica del medi ambient neix l'any 1948 amb un senyor que es deia Aldo Leopold, que diu una cosa molt estranya, ni més ni menys, que diu que cal pensar com una muntanya.
Què vol dir això?
Una frase raríssima, no?
Què vol dir?
Cal pensar com una muntanya, home, les muntanyes no pensen, això és
per
evident,
això,
no?
Per això, sí.
És evident, no? A veure, cal pensar com una muntanya, és una frase d'un senyor que era enginyer forestal. Aldo Leopold no era filòsof professional, era enginyer forestal. I és un personatge que em sembla que els oïdors i tal, doncs, i em sembla que estaria bé que la gent sapigués qui és Aldo Leopold, o miressin per internet qui és Aldo Leopold, perquè és un personatge realment emocionant. Aquest era un enginyer forestal, dirigia un parc nacional, i aquest bon senyor va tenir un problema un dia, no? Li van encarregar una bestiesa tal com que s'havien d'exterminar els llops dels Estats Units, tu. I llavors, l'home, ell era un tècnic, no? Jo sóc un professional, els polítics em diuen s'han d'exterminar els llops perquè els llops maten a les vaques i els cowboys s'enfaden si els hi maten les vaques, i no ens voten, evidentment. Llavors, Aldo Leopold comença a pensar tècnicament a veure què passarà si exterminem els llops. Comencen a matar llops i passa una cosa horrorosa, passant tota una sèrie de problemes ecològics espectaculars, perquè, clar, tot això té un ritme, no? Si maten els llops, els cèrvols vells no els extermina ningú, els cèrvols graten les muntanyes i graten l'herba i hi ha problemes, etc. És una cosa brutal.
Si trenques un element de la xarxa...
Clar, es trenca de la xarxa, tu.
Es trenca tota la xarxa.
El llop, a lo millor et cau molt malament perquè el llop es menja ovelles, no? Ara els amics que m'estan escoltant i pensen en els ossos del Pirineu i tal, doncs segurament m'estaran maleint els ossos, però els ossos els altres, no? Però, en tot cas, a veure, això és una xarxa, no? I en la xarxa hi som tots. Hi ha el llop, hi ha el cèrvol, hi ha la planta, hi ha el núvol, hi ha l'arbre, hi ha la daina. I, evidentment, també hi ha el caçador, perquè el de Leopold era un caçador. I si trenques un element de la xarxa, el conjunt es degrada, no?
Doncs
aquesta és una idea essencial de l'ecologia. La idea que tots som xarxa. I això, a veure, això li complica la vida a la filosofia, perquè a la filosofia li agrada pensar que l'home està dalt de tot i que tot està en relació a l'home, no?
I el rei de la creació.
Exactament, som els reis del mambo, no? I aquesta història de que som una xarxa i en la xarxa depenem de tot el que ens, de tot el que ens implica,
però,
costa de pensar.
Clar, uns més que altres, això de xarxa, però jo sóc el rei de la creació.
Exacte.
Molt bé. Aleshores, aquesta idea de que tot està connectat amb tot ens portaria a una reivindicació de les coses petites, no?
Exactament. Exactament, perquè, clar, això és tremendo, no? Vull dir, a vegades els ecologistes fan campanyes allò, defensem les balenes, no? Defensem les balenes, i les balenes són molt importants, bé, sí, però les balenes mengen altres peixos més petits i els peixos més petits mengen plàncton, etcètera, no? És a dir, a veure, no defensaràs les balenes si no defenses segurament els calamars. A vegades hi ha gent que s'atreviria a sortir amb una pancarta i en defensem les balenes, però clar, qui s'atreveix a sortir, desgraciadament, encara amb una pancarta que digui salveu els calamars?
Vostè creu que això que s'ha dit al principi de la responsabilitat, doncs, és aplicable al medi ambient?
Home, és el principi filosòfic que l'ètica, diguéssim, del medi ambient i en general, em penso que la renovació de les ètiques aplicades que s'està fent des dels anys 70-80, doncs li va donant voltes a la idea de ser responsable. A veure, responsable en el sentit potser una mica infantil de quan els pares ens deien has de ser responsable, però sobretot responsable en el sentit de saber respondre, no? És a dir, a veure, allò del que fem hem de poder respondre sobre què significa, sobre què implica i sobre les conseqüències que pot tenir a vegades...
Bueno, doncs ja li diré jo. Miri, jo estic pescant abundosament perquè d'alguna cosa hem de menjar les empreses que s'hi dediquen, els treballadors d'aquestes empreses, en fi, perquè hem d'alimentar el món i cada dia som més, perquè hem de créixer, allò, l'economia ha de créixer. Jo, si vol, perquè ja n'hi donaré.
Aquesta és una història. És a dir, l'economia de créixer, exactament què vol dir créixer? És a dir, perquè el problema és el tema del que al segle XVIII en deien l'homo economicus, no? O homo economicus. És a dir, a veure, el creixement realment és creixement en quantitat o és creixement en qualitat? O podem pensar-nos la vida d'una altra manera que no sigui estrictament a base de creixement exponencial econòmic, no?
Home, depèn en quins termes ens ho preguntem, perquè és clar, jo... que només viuré, per dir una mitjana, 78 anys, no? La mitjana, em sembla, de l'esperança de vida en els homes potser és inferior, però vaja, és igual, 78 o 75. Jo per què m'haig d'estar de coses? Com diuen en castellà, el que venga detrás que arre.
Sí, això és un tema que és, desgraciadament, aquesta és una mentalitat que està funcionant molt. Ara bé, Hans Jonas i tota aquesta gent que parlava del principi de responsabilitat diuen, home, la vida és una cadena, no? I això de que el que vingui al darrere, doncs, ja es buscarà la vida... home, a veure, tothom ha rebut herències socials, tothom ha rebut herències culturals, però la pregunta és, sobretot... què deixem en els que vindran després, no?
O sigui, vostè m'està parlant que cal una ètica ambiental en nom de les generacions futures.
Bàsicament, és a dir, a veure, jo no li puc fer la vida impossible a algú que segurament no el conec, que segurament no li he vist la cara, però que d'alguna manera també seré jo, perquè genèticament és jo, no? I, a més, la qüestió de la responsabilitat i de les generacions futures està lligada a una altra qüestió, és a dir, hi ha la possibilitat real de destruir el planeta. Hi ha la possibilitat real de... Tenim la tecnologia que ens permet, doncs, a vegades fer autèntiques bestieses, no? I, per tant, introduir en el càlcul les generacions futures, no fer-li impossible la vida a les generacions futures, em sembla que és una qüestió de condició humana. No?
És a dir, que els que encara no han nascut ja tenen drets.
Home, a veure, segur que ens estan escoltant milers de dones embarassades en aquests moments a tot Catalunya.
Val, home,
home, la senyora que té en aquests moments està esperant la criatura sap perfectament que el nen que porta dintre té drets.
Sí, va, no,
només faltaria.
No, no em faci demagogia.
No, perdona. És a dir, a veure, cony. És
jo parlo del que naixerà d'aquí 100 anys.
Bueno, està clar, és a dir, a veure...
L'any 2106.
La qüestió és aquesta, és a dir, a veure, si et sembla, com que fem a vegades això de la contrapregunta,
sí.
te l'avanço, no?
Va.
Imaginem-nos que fóssim gent del segle XXIII, val? Imaginem-nos que naixem al segle XXIII.
Vinga.
Quina mena d'avis, quina mena de iaies o de iaios ens agradaria tenir si haguéssim passat, és a dir, si nosaltres visquéssim al segle XXIII. Ens agradaria tenir uns avis que haguessin passat la vida disfrutant molt, gastant a tope, però que ens han deixat arruïnats i ens han deixat en la més negra misèria? O ens agradaria, si naixéssim al segle XXIII, haver tingut uns avis o uns besavis que fossin més sobris, més apanyadets, però que ens haguessin preservat un patrimoni, allò que diu per anar tirant, no?
Ja. Home, sí, ens agradaria més aquests segons, vull dir, però, escolti, quants no han vingut a aquest món i no tenien cap patrimoni de part dels avis i s'ho han fet tot ells, no?
Sí, això és evident. Això és evident, és a dir, aquesta és la qüestió, no? Aquesta és la qüestió, és a dir, el problema és en els...
Sí, el problema és que si l'herència és en termes mediambientals i no et deixen res, vol dir que fins i tot et neguen el dret a la subsistència.
Exactament. En els que es dediquen o els que a vegades fem coses sobre ètica del medi ambient, ens agrada molt explicar el tema de la nau espacial Terra, és a dir, la Terra és una nau espacial, no? Té una quantitat de recursos limitats i té un viatge infinit, no? I llavors, o vas reciclant constantment tot això, o la nau espacial es perd, no? I em sembla que és una idea interessant, és a dir, hi hauria dues mentalitats. La mentalitat del cowboy, no? Far alone, no? Cada vegada més lluny, cada vegada més lluny. I l'altra mentalitat, que em sembla que és molt més interessant, molt més seriosa, que és la mentalitat de, home, estem en un món que té recursos limitats, no ens queda més remei que reciclar-ho tot. I, a última instància, a més, no és que no ens quedi més remei que reciclar-ho tot, és que la naturalesa és vella.
Per tant, la pregunta que hem formulat, professor Alcoverro, quina responsabilitat moral té l'home davant del canvi climàtic? Doncs la té. Podem considerar el canvi climàtic com un problema ètic? Doncs també.
També en la mesura que els humans mereixem una vida digna de ser humans. No mereixem una vida de coses, mereixem una vida de qualitat.
I la pregunta d'Al Gore és molt més perillosa l'amenaça del canvi climàtic que la del terrorisme? Vostè contestaria afirmativament també.
Jo diria que el canvi climàtic pot acabar produint terrorisme simplement per la senzilla raó de que en alguns llocs de la Terra serà impossible la vida, llavors això provocarà uns canvis demogràfics espectaculars. I aquesta és una qüestió que és realment molt important
ja.
I ens afecta a tots.
Per acabar, pot dir alguna cosa optimista, sisplau?
Jo em penso que sí que puc dir una cosa optimista, i és que l'home és un bitxo capaç del pitjor i del millor. Llavors és una qüestió de que cada matí ens aixequem i pensem, home, podem respondre... Podem ser més seriosos, podem ser més solidaris, podem ser més dignes d'una vida que és vella, no? I a partir d'aquí endavant, no? Vull dir, m'agradaria fer una crida a tothom, doncs, no sé si a veure la pel·lícula, jo no l'he vista, segurament està molt bé, però sí a pensar seriosament sobre si el que estem fent és el millor per la continuïtat de la vida i si nosaltres tenim alguna responsabilitat en aquesta continuïtat. No? Aquell poeta català que era Josep Carner deia que nosaltres venim d'una vella arrel i una fresca saba, no? I es tractaria una mica de pensar que aquesta vella arrel mereix un respecte. No?
Professor Ramon Alcoverro, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins a la pròxima. Bon dia.
Passi bé.
Són 11:15, després dels grans preguntes, grans respostes, immediatament l'Òscar Callau i el Toni Moreno, l'espai Tendències. Parlem del color negre, de dol o de moda. I després tindrem l'espai de medi ambient. Mira, parlant d'això, parlarem d'aquí un moment amb en Francesc Mauri de la meteorologia, però també del medi ambient. Recordeu que ens espera l'Espinàs per comentar la frase de la setmana i obrirem la discoteca.